Benvingudes i benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui, la Jorge ens presentarà a 6 poetes sirians. Després, a l'embrús de les tradicions, parlarem de pessebres. I per finalitzar el programa, escoltarem una miqueta de música. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui!
De Mica en Mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilboiria i Ràtia.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Hola, amigues i amics. Bona tarda. Un cop més, el racó de les lletres és amb vosaltres. Aquesta vegada, i durant 3 racons, tractarem de donar-vos a conèixer una mica el que és avui la poesia siriana. Presentarem 6 poetes i els seus poemes, 2 dones i 4 homes. Dels poetes i poeteses en podem dir poc. Tan sols el que ens explica el també poeta sirià Mohammad Bitari, que és qui ha fet el recull dels poemes d'aquests 6 poetes i poeteses sirianes. Mohammad Bitari viu exilat a Barcelona i juntament amb la traductora i filòloga Margarida Castells Crivellers ens presenten en un bell llibre bilingüe, català-àrab, els poemes d'aquests 6 poetes. Avui presentem els poemes de les 2 poeteses sirianes, Rasha Omran i Nisrin Akram Kouri. A principis de l'any 2016, la direcció del Centre Cívic La Sedeta de Barcelona, la Biblioteca Vila de Gràcia i l'Associació So de Pau li demanaren a Mohammad Bitari que preparés una secció literària com a part de les activitats de la 25a Setmana Cultural Gràcia amb Síria. I així ho feu Mohammad Bitari, que posà com a única condició que, a més de ser actuals, els poetes i les poeteses que presentessin haurien de ser inèdits en català. Recull de poemes que finalment esdevindria un llibre anomenat Jo sóc vosaltres. Així doncs, Mohammad Bitari va triar 6 poetes i poeteses sirianes contemporanis. Es va posar en contacte amb tots ells, encara que no li fou gens fàcil. Alguns poetes, com Rasha Omran, per exemple, que es trobava en un estat de salut força crític, Al-Hariri, que patia els bombardejos als quals les milícies afins al govern sirià sotmetien els territoris del sud de Damasc, o, per exemple, Bal Saadeddin, que aleshores estava detingut a les presons del Servei d'Intel·ligència Militar del règim pel seu activisme en suport de la revolució que havia sacsejat el país a principis de l'any 2011. La comunicació amb la poeta Rasha Omran va ser d'allò més difícil, ens explica Bitari en el pròleg del llibre, ja que aleshores ella ja no residia a Síria, sinó que s'havia traslladat al Caire i no es trobava allà en la millor de les situacions possibles després del cop militar del 2013. I seran els poemes d'aquestes poeteses, Rasha Omran, amb el que començarem el racó de les lletres d'avui. Dedicarem aquest racó a ella i a l'altra poetesa, Nisrin Akram Kouri. Els 2 propers dies els dedicarem als 4 poetes restants. Rasha Omran, la primera poetessa siriana que presentem avui, va néixer l'any 1964 al poble de Malaja, a la província de Tartus, i és qui, segons Bitari, representa el nexe d'unió entre la generació poètica anterior i la resta dels poetes que anirem presentant més joves que ella. Llegim, doncs, diversos versos d'un dels seus poemes anomenat Paisatge de mort i desolació, natura morta. Paisatge de mort i desolació, natura morta. Vers número 3. Vaig dir: obriré les finestres, encendré totes les espelmes, posaré la música que m'agrada a tot volum, cremaré tots els palets de perfum dels encensers i tanmateix, tan bon punt vaig incorporar-me, em vaig esclafar com una nina de plàstic abandonada vora un munt que s'ensorra de cop. Vers 4. Camino pels carrers, travesso ciutats trinxades, llegeixo noms de pobles que conec, m'assec sobre voreres enrunades, m'endinso fàcilment pels carrerons de viles assolades. Aquí a la mar, neutra, allà a l'estepa, m'enfilo al cim d'un turó, aterro a una plana que s'estén fins a tocar el cel, però en un obrir tancar d'ulls tan sols veig una ombra que s'allargassa a la paret de la meva habitació, gairebé a les fosques. Vers 5. Compro una planta, li faig un lloc en un racó de l'habitació, cada dos dies li canvio la terra, m'assec a contemplar com creix, dia sí, dia també, lentament en direcció al sostre, porto el compte de les seves escasses fulles noves, la canvio de racó, encenc el llum perquè pugui respirar i l'apago per posar a prova la seva resistència, li poso noms dels que he perdut per no oblidar-me del seu nom, i xiuxiuejo coses abans de tuir l'insomni, i xiuxiuejo coses després dels malsons de matinada. No cultivo l'esperança, cultivo la meva desolació. Rasha Omran va sortir de Síria a principis de 2012, com tants d'altres sirians, els que aviat, explica Vitari, el caire que prenien els esdeveniments va allunyar del seu país. En anar-se'n, va deixar orfen a la direcció del Festival Cultural Al-Sindian, que cada any es desenvolupava a la seva vila natal de Malaja, i va escollir instal·lar-se a Egipte, al Caire, on resideix ara. Presentarem aquí alguns versos meus del seu poema Paisatge de mort i desolació, on Rasha espigola els mots de la collita sinistra que ha deixat la crua realitat, la que ha tiranitzat la vida dels sirians. La mort, omnipresent a tot el llarg del poemari, reverbera la sang, al·ludeix de forma diàfana al destí de tants i tants detinguts, reflecteix les múltiples imatges de la mort gratuïta que va trobar refugi a les pantalles de les televisions de moltes persones. Passem a llegir el vers 8. A les acaballes de la nit em restitueixo els membres dispersos. Potser posaré algun dit de la mà dreta al peu esquerre. Potser m'equivocaré en col·locar alguna part del rostre. Potser posaré el cor al lloc d'un dels ronyons. Però demà, quan em despertaré, m'adonaré que m'hauré despertat com un cadàver sencer. Vers 13. No és neu el que s'ha amuntegat enmig de l'habitació. Sóc jo, embolcallada amb centenars de mortalles. Em preparo per una foto de grup. Vers 19. He canviat els llençols. He rentat els plats del sopar d'ahir. He vist una pel·lícula estúpida a la tele. He fet coses que sol fer una mestressa de casa. Però quan m'he anat a dormir, he trobat el meu cos estirat al llit, cosit a punyalades sense ni una gota de sang, i el terra de l'habitació cobert de cendres. De mi només em quedava el dit índex esquerre i els ulls opacs, observant confosos l'escena fins que també se'n confós amb els pilots de cendra. Només el dit índex ha restat penjat en la buidor com a testimoni de la vida d'una mestressa de casa que fa poques hores encara era aquí. A més del llarg poemari esmentat, Rasha Omran ha publicat els següents poemaris: Un dolor en forma de vida, l'any 1997. Com si el meu exili fos el meu cos, l'any 1999. Aquella que va viure abans que jo, l'any 2016. Així mateix, és autora d'una antologia de poesia siriana contemporània que resumeix els escrits de la poesia siriana entre els anys 1980 i 2008. I ara presentem a la poetessa Nisrin Akram Khoury, a qui Mohamed Bitari anomena poeta de la ciutat destruïda. Llegirem aquí quatre dels seus poemes del seu recull En una gerra de guerra. Nisrin, explica Bitari, als 3 anys ja havia après l'alfabet àrab a la guarderia i passava llargues estones tot provant de llegir les lletres grosses que veia als diaris. Quan anava de passeig amb els seus pares a Des i Ara, els feia aturar per veure si podia desxifrar les paraules que hi havia escrites als rètols i als aparadors de les botigues. Comencem amb un dels seus poemes. El que queda en els calaixos de l'emigrant. Resisteix, em digué, erta com la catedral d'Oms i se n'anà després. Abans de marxar, abans que ca nostra m'acomiadés, vaig estendre la faldilla nova sobre el llit. En penjava l'etiqueta com a talismà protector, però, pel que sembla, no va evitar que els dits de la guerra li arrabassessin la flor. Aquest matí, a l'anades de primavera, deuen fer ballar les cortines de casa de la nostra casa abandonada. Vam deixar les finestres obertes abans de partir per por que els vidres no ferissin les galtes de les cortines florejades. Els seus passos, tal vegada, siguin un poc feixucs per l'excés de pols que amorosament les cobreix. Les maletes, aquestes petites cofurnes d'exili de tots colors, ara enyoren la pols. Les randes negres s'enjugassen cada nit amb les faccions d'una noia que de matí apeixava els seus ocells i de nit adoptava faccions de lleona. Així s'han juguesat amb nosaltres aquesta guerra, fins que han desaparegut els matins i els ocells han mort de fam. A la guerra compartim trets, míssils i explosions. No morim, però, com ampolles de vi. Ens trenquem mentre el país s'embriaga amb tot el doll que besem. La guerra traspua el que suem. En la guerra, Déu també és un doble agent. Com pot ser que totes aquestes explosions no enderroquin tantes parets com ens separaven? Com pot ser que no tinguis adreça, que no tinguis terra, que arrosseguis les arrels, que t'entrebanquis, que siguis la teva creu? Què em fa més mal, el clau o el somriure del difunt a la fotografia? Es pregunta la paret. Nisrin va néixer a la ciutat d'Oms l'any 1983. 30 anys després, la seva vila nadiua es convertiria en notícia de primera plana a tot el món a causa de la guerra. La família de Nisrin pertanyia a aquella classe mitjana tan maltractada, sovint esclafada, a la Síria contemporània. Just a finals de 2010, Nisrin va mostrar els seus textos a un poeta que, sense avisar-la i per fer-li una sorpresa, els va enviar a un portal web de textos literaris. El gener de 2011, la web Alif els va publicar amb el nom de Mirall Violeta. Anem nosaltres també amb un altre dels seus poemes titulats La poesia que vas dir. La poesia que vas dir. Sóc jo qui va robar la poesia que vas dir, dius i diràs. La que serva les paraules del verdoler, del perruquer, del taxista, del venedor de falafels, de la botiga de roba per a senyores, importada i nacional, de carrer o interior, de la farmàcia de l'estanc, totes, tots em responen amb un somriure alegre i quan intenten tornar-me algunes lletres, quatre lletres esparses a tall de xavalla, els dic, si us plau, quedeu-vos al canvi i així la ciutat esdevé càntic. L'èxode massiu de sirians va començar poc després de la batalla de Síria que s'encarnissà contra la ciutat d'Homs on vivia Nisrin. Nisrin, fins aleshores, mai no havia sabut que era un èxode. Ella sempre en anar a viure a Damasc, lloc on feien cap noies i nois de tants pobles i ciutats en cerca de les oportunitats que els reservava la capital i també en cerca del secret d'aquella ciutat que encisava tothom. Nisrin va començar a participar en recitals poètics a dins i fora de Síria, fins que va publicar el seu poemari en una gerra de guerra, a Damasc l'any 2015. Tot i que la guerra no és l'únic tema del seu primer recull de poemes, l'autora sol dir que, si més no, les peces que el componen són filles de la guerra. Heus aquí un altre poema d'aquest recull. Fa així, al nord tal vegada. Al nord tal vegada. Al preludi de la tardor recupero les nostres vetllades, els camps de festuc a la pi d'Aria. El cruixit de les closques talla el silenci. Maleeixes la foscor, et fas un embolic entre clofolles, llavis i faldilla. M'agraden torrats, et dic. A mi m'agraden crus, em dius. Deixes anar una riallada que ressona per tot el nord, d'on mai junts no hem estat, i em pregues que no pari d'inventar històries com aquesta. A Itàlia, Nisrin, l'any 2017, va publicar la seva primera novel·la titulada What Quadil. Darrerament, la poetessa ha publicat un nou recull poètic amb el títol de Clava una patacada a la porta de casa i surt. Acabem aquest racó d'avui amb un altre dels seus poemes. Camí envers el text. Camí envers el text. En el camí de la vida he escapçat la saviesa fins a assolir l'estima divina. En el camí de la poesia he escapçat la metàfora fins a assolir un t'estimo. En el camí de la transgressió he escapçat el llapis de llavis fins a assolir un putó furtiu. Pel camí precedent, fet i fet, he escapçat el llapis fins a assolir la goma amb què he escapçat el text. I fins aquí el racó d'avui. Com hem dit en començar, hem presentat a dues poetesses sirianes contemporànies. En el proper presentarem a més poetes sirians. Espero que us hagi interessat. Fins a la propera vegada, bon cap vespre i bon cap de setmana.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Sembla molt d'hora per parlar del tema, però en alguna altra temporada ja havia comentat que la tradició és posar el pessebre per Santa Caterina, el 25 de novembre. Just un mes abans de Nadal, tot i que molta gent espera els dies festius del Pont de la Puríssima, o fins i tot hi ha qui el posa per Santa Llúcia, el 13 de desembre. En el que sí que coincideix la tradició és en la data de retirada, el 2 de febrer, dia de la Mare de Déu de la Candela, també dita la Candelera. El nom de Pessebre ja sabem d'on te ve. Se suposa que, segons la Bíblia, el tal Jesús va néixer en un estable i que el seu primer bressol va ser una menjadora d'animals, que en català se li diu pessebre. Però, sabeu d'on te surt la tradició de fer el pessebre? Corria l'any 1223, quan el que després farien sant, un tal Francesc d'Assís, estava enamoradíssim de la festivitat del naixement de Jesús, qual anomenava Déu amb nosaltres. Va proposar fer la missa de Nadal en una cova de Greccio, a Itàlia, volent transportar al seu temps l'experiència de la nit del naixement, i va fer portar un bou i una mula fins a la cova i preparar una menjadora i després col·locar la gent fent els personatges que se suposava que hi havia aquella nit a Betlem, i així reviure més profundament el missatge i la significació espiritual del misteri de Nadal. Podríem dir que aquest va ser el primer pessebre vivent de la història, una tradició que a Catalunya portem molts anys reproduint, des de l'any 1959, per ser exactes, amb el pessebre vivent de Castell d'Aro, al Baix Empordà, que en la primera edició només incluïa l'escena del naixement. I el 24 de desembre de 1962, el pessebre vivent de Corbera de Llobregat va incorporar un fet diferencial, ja que el públic, per primera vegada, es passejava per dintre del pessebre barrejant-se amb les figures vivents. Organitzat pels Amics de Corbera i escenificat a la Penya del Corb, un conjunt de roques vermelloses, és considerat el primer pessebre vivent de Catalunya i s'ha continuat celebrant cada any de manera ininterrompuda fins aquest any en què s'ha hagut de suspendre. De fet, la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, que compta amb 48 associacions, ha anunciat que, desgraciadament, només han decidit tirar endavant 4 d'aquestes i fer el pessebre d'enguany, si és que se'ls deixa. El 70% de les 48 associacions que formen part d'aquesta federació han mostrat la seva preocupació per la incertesa que suposa preparar esdeveniments que probablement no es podran fer. Mentre que la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, Maria Àngels Blasco, ha fet una crida a les agrupacions d'arreu del país a incentivar la reactivació social i cultural mantenint tota la seguretat sanitària. La majoria d'aquests pessebres, tot i que s'adapten a l'orografia de la població, es basen en el llibre Els pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús, de Josep Maria Folch i Torres. Una història humorística en la que dos rabadans es queden adormits esperant l'inici de la missa del gall i somien que arriben a Judea, on hauran de lluitar contra els diables que volen impedir el naixement de la criatura. Si teniu oportunitat de visitar-los algun altre any, us recomano fer-ho. Cadascun té la seva idiosincràsia. Alguns només representen escenes, com si fossin quadres. D'altres tenen text i és com una petita obra de teatre en la que t'has d'anar movent. El que sí tenen tots els pessebres és l'Anunciació a Maria, la primera escena de tot pessebre vivent. Alguns pessebres inclouen també un campament d'armats, nom amb què moltes poblacions anomenen els soldats romans, o com a mínim aquests surten per anunciar l'edicte de l'empadronament, amb presència d'Herodes i tot en alguns llocs. Escenes com l'Anunciació als pastors o el propi naixement de Jesús són pràcticament imprescindibles, i alguns també inclouen la fugida d'Egipte i fins i tot la vida de Natzaret. La curiositat d'aquest tipus de pessebre és el reguitzell d'escenes quotidianes sobre oficis i altres situacions que pretenen situar-nos en la Judea del segle 0 on trobem bugaderes, pescadors, filadores, fusters, forners, tavernes i tot tipus de comerços. Si us interessen els oficis antics, el vostre pessebre serà el pessebre vivent dels oficis perduts de Sant Guim de la Plana, el qual rememora oficis antics com el de guarnicioner, el boter, el ceramista, el cadiraire, l'argolari, l'artesà d'esclops o el de forques. Si el que us interessa són els armats, el de Manresa és el vostre, on tindreu un campament romà a l'era de Calti, al costat del Pont Llarg. El pessebre vivent parlat de les guanyoles d'Avinyonet, els soldats romans surten a la segona escena, anomenada l'edicte d'empadronament, on, enmig d'una escena quotidiana de mercat, arriben els soldats romans i anuncien a la població que s'han d'anar a empadronar a la ciutat o poble d'on siguin originaris. El pessebre vivent de la Pobla de Lillet també té escenes de romans i coincideixen amb l'Espluga de Francolí, l'escena de l'empadronament. També els podreu veure a Viladecans. El pessebre de l'Espluga no el podreu veure cada any, ja que és de caràcter biennal. Faran l'any que ve, 2021, ja que l'intercalen amb la representació dels pastorets. El pessebre vivent de Brunyola, un petit poble medieval de 300 habitants de la comarca de la Selva, l'any passat va incloure el llenguatge dels signes en les seves representacions, per tal que ningú es perdi el seu espectacle, encara que tingui discapacitat auditiva, es pot disfrutar de la seva obra. I si voleu veure el cul més vist de tot Catalunya, el pessebre vivent de Vilavenut, hi podem destacar que la figura del caganer és, des dels seus inicis, la mateixa persona. Tristament, aquest any no podem disfrutar dels pessebres vivents com altres anys, però la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya està penjant vídeos al YouTube d'altres edicions i escrivint articles per al seu blog, un petit succedani que des d'aquí ens prenem amb molta il·lusió.
Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia, jo saber dir que no. El camí més fàcil, avança sense por, ràpid que s'acaba el temps. La gent t'assenyala, veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. Dispara, el ritme no para, i amb aquesta melodia penso sempre on sóc ara. I no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual,
tots igual.
No, això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual,
tots igual,
brillarà per tots igual,
tots igual.
Però això només podrà ser demà, només podrà ser demà.
Poso a ballar, i quan em dóna la gana, em dóna la gana, em poso a cridar. I quan em dóna la gana, em dóna la gana, jo vull cantar. Que el dia es faci molt i molt més llarg.
Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia. Jo saber dir que no, el camí més fàcil, avança sense por, ràpid que s'acaba. I tu te'n rius de mi perquè sóc diferent, i jo m'enric de tu perquè ets com l'altra gent. I no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual,
tots igual.
Però això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual,
igual,
brillarà per tots igual,
igual.
Però això només podrà ser demà, només podrà ser demà.
però jo t'aviso, Sisu, et pots fer mal, que som molts més i junts farem un salt.
Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia, jo saber dir que no. El camí més fàcil, avança sense por, ràpid que s'acaba el temps.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.
Per un món sense cap soldat, per trobar l'amor de veritat, viurem somnis, serem més valents que tota aquesta gent. Això a tothom li dona igual. Penjant de la parra resoldrem tots els problemes. Seguirem trencant esquemes, tirant endavant. Per un món sense cap soldat, per trobar l'amor de veritat, viurem somnis, serem més valents que tota aquesta gent. Però no serem mai ideals. Amb molta paciència afrontem tots els problemes. Som el malson de tota autoritat. Seguirem trencant esquemes, tirant endavant. No ens han de convèncer. Per un món sense cap soldat, per trobar l'amor de veritat, viurem sol i serem. No hi haurà fronteres que ens puguin parar si anem tots junts a la mà. No donarem l'esquena qui es vulgui sumar, nascuts per molestar.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que l'hagueu disfrutat i recordeu que podeu trobar-nos al Facebook amb el nom de mica en mica guionet Bilbo Iria i Ràtia i a la web bilboiria.eus. Bona nit i fins la setmana que ve.
Aquest present, que jo no en sóc conscient, si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, la
cançons que em vas cantar són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, baixarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, baixarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.